A migdia, amb Efrén García.
Comencem sumaris d'aquest diumenge 12 de febrer de 2023. És a punt de complir-se un any de la guerra d'Ucraïna. En els 6 primers mesos del conflicte, Catalunya va rebre més de 32.000 refugiats, una xifra que s'ha anat estabilitzant i fins i tot reduint, ja que moltes famílies han tornat a Ucraïna i d'altres s'han desplaçat a altres llocs. Al gener els preus solen pujar per la inflació acumulada de l'any anterior i aquest any no donen treva després d'un 2022 precisament caracteritzat per la inflació desmesurada. Cristina Salat, bon dia.
Bon dia, Efren. Per contrarrestar-ho, el govern espanyol va aprovar el 27 de desembre la rebaixa de l'IVA de determinats productes i aliments bàsics, entre altres mesures, però les famílies continuen tenint problemes a l'hora d'emplenar el carro de la compra.
Mor un home de 88 anys en un accident amb 5 vehicles involucrats. Un d'ells circulava en contradirecció.
Els fets han tingut lloc aquest dissabte al vespre a la P7 a l'alçada de Bàscara. A l'accident s'hi han vist involucrats 5 turismes. A banda de la conseqüència mortal per un dels ocupants, altres 4 persones n'han resultat ferides.
En clau cultural, la pel·lícula catalana Alcarràs marxa dels Premis Goya de cinema amb les mans buides. No ha aconseguit cap de les 11 nominacions a les quals aspirava.
Sí que hi ha hagut premis i molts per una altra producció catalana. Asbestes se n'han dut 9 guardons, entre els quals el de millor pel·lícula, director i actors, protagonista i de repartiment. La catalana Laia Costa s'ha dut el premi a la millor actriu protagonista per la reflexió sobre la maternitat, Cinco Lobitos.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Xevi Soler, bon dia.
Hola, molt bon dia. Una jornada més, hem de parlar d'aquest diumenge amb domini de l'ambient assolellat a tot el territori. Si bé a primera hora del matí s'han format alguns bancs de boira a punts de la Vall de l'Ebre, de punts també de la comarca d'Osona, Plana de Vic i també als seus voltants, i per exemple també a la Conca de Tremp. Aquests estrats baixos, boires, ja són història i durant aquesta tarda el que esperem és que s'imposi l'ambient assolellat a totes les comarques, amb temperatures que podran pujar una miqueta, a 1, 2 graus, 3 graus a tot estirar, sobretot a punts de l'interior. Al litoral i prelitoral l'ambient continuarà sent doncs, similar al d'ahir, amb màximes voltant de 11, 12, 13 graus aproximadament. De cara a l'inici de la setmana vinent, pocs canvis. L'anticicló encara continuarà amb nosaltres, dominarà l'ambient assolellat i les temperatures que, lenta però progressivament, s'aniran recuperant, sobretot les màximes. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara domina la fluïdesa a la xarxa viària catalana, però tot i això destacar-vos que la TV-21-26 està tallada a Calafell en tots dos sentits per un accident entre dos turismes, per tant demanem extrema la prudència en aquest tram. I a banda d'aquesta incidència, a la BB-5114 i a la BB-5119 hi ha retencions a Fogars de Montclús en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. Bona tarda. I en esports, una de freda i una de calenta per als equips catalans de la primera divisió de futbol femení, el Barça i el Llevant Les Planes.
A un costat de la balança, 19a victòria consecutiva de les Blaugrana, que s'han imposat a domicili de l'Alavés per 0 gols a 4. A l'altre, el Llevant Les Planes ha perdut el camp del Llevant per 5 gols a 0.
A les vies de so, Pere González, a la producció, als serveis informatius de la xarxa, i us parlen Cristina Salat i Efren García. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en Xarxa migdia. Amb Efren García.
Bon dia, és a punt de complir-se un any de la guerra d'Ucraïna. En els 6 primers mesos del conflicte, Catalunya va rebre més de 32.000 refugiats, una xifra que s'ha anat estabilitzant i fins i tot reduint. És el cas de Guissona, a la Segarra. Ara només queda la meitat dels 350 refugiats que va acollir. A les Terres de l'Ebre, la tendència és semblant. La població d'ucraïnesos s'ha anat reduint fins a la meitat. La raó és que moltes famílies han tornat a Ucraïna i d'altres s'han desplaçat a altres llocs. Des de Canal Terres de l'Ebre, Blanca Carol. Sembla que tenim problemes per recuperar el tall, ara sí.
El Consell de Direcció de l'Administració Territorial del Govern a les Terres de l'Ebre ha donat a conèixer les xifres d'ucraïnesos refugiats al territori actualment. Així, segons han explicat, hauria baixat la xifra passant de les 546 persones en el punt més àlgid a les 263 que hi ha actualment. Algunes d'aquestes persones haurien tornat al seu país i d'altres haurien anat a viure a altres municipis catalans.
Moltes d'aquestes persones que han tornat o bé al seu país, a zones que ara estan menys afectades, o han anat a altres països o a altres comunitats autònomes on tenien algunes persones conegudes, perquè el que busquen també és reagrupar-se i anar allí on se sentien més acompanyades.
Des del Departament d'Igualtat i Feminisme recorden que s'ha obert una línia d'ajuts directes per seguir donant suport a aquestes persones refugiades, la majoria dones amb nens i nenes. Fins al moment s'han tramitat 124 ajuts.
I aquestes sol·licituds d'ajuts, com diem, és també per a ajudar a aquestes dones, i sobretot que estan al nostre territori, poder tenir una vida una miqueta més fàcil, poder-los acompanyar i també posar en valor que des dels serveis de primera acollida, de la xarxa territorial dels serveis de primera acollida, s'ha fet tot aquest acompanyament i suport a aquestes persones que hem tingut i que tenim al nostre territori.
Des del govern han detallat que el 50% dels ajuts s'han tramitat en itinerància, és a dir, dels recursos tècnics de primera acollida que hi ha arreu dels municipis.
I a punt de fer un any d'aquest inici de la guerra, volem fer-nos ressò de l'experiència viscuda in situ d'un maresmenc, Moisès Sala. Ell és pianista, compositor, conferenciant, director de The Gospel View Choir i un dels precursors del gospel a Catalunya. De fet, aquesta no ha estat la seva primera missió humanitària, ja que el 2006 va encetar el projecte solidari Gospel Sense Fronteres, amb el qual ha viatjat a països com Madagascar, la Índia o Senegal. Les nostres companyes Erika Palomares i Gemma Janó van poder parlar amb ell poc després de tornar d'Ucraïna.
Moisès Sala es va sumar al comboi humanitari de Sor Lucía Caram i la Fundació Convent de Santa Clara el passat 22 de gener. Viatjaven a Ucraïna amb l'objectiu de portar cap allà 10 soldats que havien estat a Catalunya recuperant-se de les ferides que els havia causat la guerra, però també ambulàncies, material mèdic o generadors de corrent, ja que ara hi està fent molta fred. Hi van un cop al mes des que va esclatar la guerra i normalment es quedaven a la frontera amb Polònia. Aquesta era la primera vegada que entraven fins a Kiev. Durant una setmana van visitar zones de civils bombardejades i hospitals, i després de setmanes sense bombardejos a la capital, Moisès va viure el conflicte en primera persona.
Per sort va caure en un altre lloc, va matar gent, va ferir molta gent, vam notar la ona expansiva, va ser un moment terrible, encara el recordes, no? Aquell so, aquell estrèpit brutal. Per això vam poder veure les dues cares de la guerra, no? El que ha fet, el que ha destrossat, i viure la por en primera persona de saber que tu pots ser el següent.
Una de les coses que més van colpir Moisès Sala van ser els soldats ferits.
Amputats i absolutament amb unes destrosses físiques tremendes, però sobretot amb la mirada perduda, nanos que no es recuperaran, nanos que quan surtin de la clínica els metges ja ens van dir que se'n van al que ells diuen als sanatoris, no? Hospitals psiquiàtrics, perquè són nanos que evidentment estan absolutament perduts, amb unes pors cròniques.
Actualment, la Fundació Convent de Santa Clara està recollint diners per aconseguir dos hospitals de campanya per poder atendre soldats a primera línia del front i així poder evitar infeccions i que puguin arribar als hospitals de l'interior. Cada un val entre 1 milió i 1,5 milió d'euros.
Sant Jaume d'Enveja d'Altebre ha acollit aquest migdia una mobilització en defensa de l'Ebre després que el Consell de Ministres aprovés la setmana passada el nou pla hidrològic de la Conca de l'Ebre sense tenir en compte les al·legacions i aportacions de les administracions i entitats ebrenques. Ho amplia Caterina Avinyó des de Canal Terres de l'Ebre.
Nova reforma de la Plataforma en Defensa de l'Ebre per reclamar mesures urgents per salvar el Delta. En concret, aquest diumenge s'han concentrat unes 600 persones per demanar solucions al govern per salvar aquest espai natural. La manifestació ha començat a les escoles de Sant Jaume d'Enveja i ha finalitzat a Deltebre, passant pel pont del Passador, que uneix els dos municipis. Durant la manifestació, el portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, ha lamentat que el nou pla de conca del Delta de l'Ebre pot provocar la mort del Delta perquè prioritza en regadius i no en mesures per preservar el Delta.
Bueno, avui és una manifestació convocada per a denunciar que el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre deixa el delta sense mesures de protecció, perquè augmenta els regadius, augmenta els embassaments, limita el cabal ambiental i deixa, com una, deixa sense efectes una impressió important al litoral del delta. Avui anem a fer aquesta denúncia per a denunciar el que seria el Ministeri de Transició Ecològica, que la transició ecològica a les Terres de l'Ebre és una fantasia, que no existeix. Llavors, que anem a...
La manifestació s'ha realitzat 3 anys després del temporal Glòria per visibilitzar els danys que ja va comportar.
Al gener els preus solen pujar per la inflació acumulada de l'any anterior i aquest any no donen treva després d'un 2020 precisament caracteritzat per una inflació desmesurada. Per contrarrestar-ho, volíem dir, el govern espanyol va aprovar el 27 de desembre la rebaixa de l'IVA de determinats productes i aliments bàsics, entre altres mesures, però les famílies continuen tenint problemes a l'hora d'emplenar el carro de la compra. És una informació de la nostra companya Gemma Janó.
L'associació Facua Consumidors en Acció alerta que un de cada 5 aliments afectats per la rebaixa de l'IVA, que va entrar en vigor tan bon punt va començar l'any, ha pujat el preu aquest mes de febrer. Rubén Sánchez és el secretari general de Facua.
En enero nos decían las cadenas de distribución que había sido un descuido, que habían olvidado trasladar la rebaja del IVA a algún que otro precio de manera aislada. Hoy ya no son casos aislados y ahora tendrían los supermercados que demostrarle a competencia que no tienen responsabilidad en la subida de ninguno de ellos porque en todos se ha aplicado un incremento del precio que ellos pagan de exactamente esa misma cantidad y luego el proveedor que haya subido el precio tendría que demostrarle a la competencia que lo ha hecho porque también se le ha encarecido. Creemos que en una parte de los productos que hemos localizado con subidas ha habido aumento de márgenes de beneficio.
En declaracions a la xarxa, Gabriel Isart, economista i expert en distribució comercial, ho justifica per l'encariment general dels preus.
Una cosa és el per què un producte concret puja de preu i altra cosa és que això sigui il·legal. Hi ha un canvi climàtic perquè hi ha un problema de sequera, perquè hi ha un tema d'augment de les matèries primeres, perquè hi ha un tema d'augment de l'energia brutal i del petroli i del transport. I tot això fa que el preu d'origen sigui més alt. No perquè sigui que el granger o la gent del camp guanyi més cèntims, tampoc, perquè ells també tenen més costos. No? Si el preu de compra és més alt, el preu resultant encara és alt, més que la reducció de l'IVA.
En aquest estudi, Facua va revisar l'evolució de 1.020 preus amb 8 cadenes de distribució.
A poc més de 3 mesos de les eleccions municipals del 28 de maig de 2023, les candidatures fetes públiques a Mollet del Vallès estan encapçalades majoritàriament per dones. A hores d'ara, l'únic partit encapçalat per un home és Ciutadans. Informa des de Ràdio Mollet, Emma Balea.
6 són els partits que han donat a conèixer a data d'avui el nom de la persona que encapçalarà les seves llistes. Tret de la candidatura de Ciutadans, la resta estan encapçalats per dones. El panorama preelectoral a Mollet, però, ve marcat per la polèmica entre el cercle de Podem Mollet i Podem Catalunya en relació a l'acord marc entre Comuns i Podem a nivell català per concórrer plegats a les eleccions municipals, quan a nivell local no hi ha hagut entesa entre ambdues forces polítiques. Aquesta polèmica s'ha saldat amb un expedient sancionador d'un any d'inhabilitació que acaba de resoldre en les darreres hores Podem Catalunya respecte als 2 regidors que Podem Mollet té actualment al consistori molletà. Altres forces que han anunciat presentaran candidatura a Mollet són la candidatura municipalista Junts per Mollet, la CUP i Vox.
Mor un home de 88 anys en un accident amb 5 víctimes, amb 5 vehicles involucrats, volíem dir, en un d'ells circulava en contradirecció.
Els fets han tingut lloc aquest dissabte al vespre a l'AP7, a l'alçada de Bàscara. En l'accident s'hi van veure involucrats 5 turismes i, a conseqüència mortal per un dels ocupants, altres 4 persones van resultar ferides. Un d'aquests va haver de ser traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, en estat greu, on també hi van ingressar 2 persones amb ferides menys importants. El 4 ferit, lleu, va ser traslladat fins a l'Hospital de Figueres. Amb aquesta víctima són 18 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home aquest matí a Badia del Vallès.
Els fets han passat sobre les 11, quan per causes que ara s'investiguen, algú ha disparat contra la víctima a mig del carrer. L'home es trobava dins d'un vehicle i una segona persona, presumpta autora del crim, li hauria disparat a la cara, fugint després en direcció a Sabadell en una moto que hauria estat robada. A la frontera amb el municipi de Barberà del Vallès hauria abandonat la motocicleta i s'hauria canviat de roba. Les investigacions dels Mossos es troben sota secret de les actuacions.
Un incendi en un edifici de 3 plantes a Blanes mobilitza 22 dotacions de diferents cossos d'emergència.
El foc s'ha produït a primera hora d'aquest matí en un habitatge situat al barri de Cala Guidó. Els serveis mèdics han hagut d'atendre una persona, l'inquilí del pis, on s'ha iniciat el foc a causa del fum que havia respirat. Després d'una primera assistència en una ambulància medicalitzada, ha estat traslladat a l'Hospital Comarcal de Blanes. En l'operatiu s'han hagut d'evacuar un total de 19 veïns i veïnes de l'edifici sinistrat. L'incendi s'ha donat per controlat a 8:15 del matí i una hora més tard ja s'ha deixat tornar els veïns i veïnes als seus respectius pisos.
Palamós no troba lloc per a la comissaria de la policia local. Per això s'ha renovat per a diversos anys més el contracte de lloguer de les dependències actuals. Ens ho explica Carles Ribas des de Ràdio Palamós.
L'Ajuntament de Palamós treballa des de fa temps per trobar l'emplaçament d'una futura nova comissaria de la policia local. Cap dels terrenys o de les naus ja construïdes que s'han mirat han convençut els responsables municipals i finalment han renovat el contracte de la comissaria actual, però a la baixa. Alfons Bartolomé, regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat.
Però és que realment aquí a Palamós ara mateix és un tema molt difícil. Les naus que ens han oferert són molt petites i no podíem acceptar canviar una cosa per anar a menys. Estem uns 1.000 metres, 1.200 metres entre comissaria, pàrquing pels vehicles, un dipòsit pels vehicles que tregui la grua.
La recerca d'un nou local per a la policia local de Palamós es fa per necessitats operatives, però també en el context d'anar abandonant locals de lloguer i substituir-los per altres de propietat.
La gran bassa del Parc de Can Soleil i Calarnús és un punt calent de biodiversitat. Així ho confirma l'estudi Vegetació Jardí Romàntic, publicat al butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural i que ha trobat en aquesta bassa hi habiten fins a 60 espècies vegetals, 40 aus i fins i tot amfibis o mamífers com el bernat pescaire o la rata cellarda. Ens ho explica Àlex Valero des de Ràdio Ciutat de Badalona. En clau cultural, la pel·lícula catalana Alcarràs ha marxat dels Premis Goya de cinema amb les mans buides. No ha aconseguit cap de les 11 nominacions a les quals aspirava, malgrat que va ser la pròpia Acadèmia Espanyola qui la va proposar com a candidata als Oscars.
Bienvenidos y bienvenidas a la 37ª edición de los Premios Goya.
Y el Goya a la mejor película es para Asbestas.
Quin ha sortit beneficiat ha estat, com hem sentit ara, Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, que s'ha emportat 9 estatuetes i ha dominat a les principals categories. Els premis a la millor pel·lícula, director, actor protagonista, que ha estat per Denis Menochet, o guió original. Se li han sumat els d'actor de repartiment per a Luis Zahera, so, direcció de fotografia, muntatge i música original.
I el Goya és para Laia Costa por 5 lobitos.
Ojalá estos premios esta noche sirvan para que más gente vea 5 lobitos y todas esas llamadas se hagan. Muchas gracias a todos.
Cinco Lobitos, de Laura Ruiz de Azúa, ha aconseguit 3 dels grans guardons, amb el de millor actriu protagonista per Laia Costa, el de repartiment per a Susi Sánchez i el de millor direcció novell. També ha destacat Modelo 77, que s'han dut 5 dels premis en les categories tècniques. Un dels moments més esperats de la gala ha estat l'homenatge pòstum a Carlos Saura, mort divendres als 91 anys. El Goya d'Honor, per la seva trajectòria, ha estat recollit per la seva família enmig d'una ovació de més de 3 minuts.
I aquesta tarda, a partir de 6:15 de la tarda, última parada de la gira de comiat del grup Falsterbo, els pares del mític Puff, que ha acompanyat a tants de nosaltres durant la nostra infantesa.
Després de 54 anys del dels escenaris, el grup de música folk Falsterbo posa punt i final a la seva carrera amb un disc i una gira que porten per nom Adeu Paf. Eduard Estivill, Montse Domènech i Jordi Marquilles han creat cançons que han esdevingut himnes per a quatre generacions. Ai, adeu, Cara bonica, L'estranya joguina, Quan el sol es pon i, sobretot, aquest Paf drac màgic sonaran avui per darrer cop de la mà dels seus creadors al Palau de la Música.
Paf era un drac màgic.
Notícies en xarxa. Esports.
A la primera divisió de futbol femení, una de freda i una de calenta per als equips catalans, el Barça i el Llevant Les Planes.
A un costat de la balança tenim la 19a victòria consecutiva en Lliga, aquest curs de les Blaugrana, que aquest dissabte s'han imposat a domicili de l'Alavés per 0-4. Però l'altra, el Llevant Les Planes, que lluita per la permanència, ha perdut clarament el camp del Llevant per 5-0. Tot i la derrota, les de Sant Joan Despí segueixen fora de la zona de descens.
A la primera divisió masculina, el Barça visita el Villarreal amb l'objectiu de mantenir el gran moment de forma de la temporada.
L'equip de Xavi Hernández, líder destacat i amb una trajectòria espectacular a la Lliga, visita aquesta nit un dels camps complicats de la competició. Els blaugranes busquen la 6a victòria consecutiva amb 8 punts de marge respecte al Madrid. Avui poden ser 11, a l'espera que els blancs juguin el partit ajornat d'aquesta jornada i que es disputarà la propera setmana.
La penya s'imposa al Betis i s'apunta un important triomf a l'ACB. Els verd i negres van haver de treballar de valent davant d'un dels equips que s'està jugant la permanència i per a qui cada enfrontament és una final. Ens ho explica Xavi Ballesteros des de Ràdio Ciutat de Badalona.
El Joventut va guanyar ahir la pista del Betis a Sevilla per 67-71. Gràcies a un final d'infart on Andrés Feliz va ser decisiu juntament amb Ante Tomic. Va ser un partit important abans de la Copa, perquè va reaparèixer Pau Ribas. El badaloní feia un mes que estava de baixa i va destacar la mentalitat que havia tingut l'equip.
Bueno, crec que avui ens ha afectat bastant fallar en atac, tirs clars, situacions clares, que no són normals que fallem, i ens hem oblidat de pensar en l'aspecte defensiu, només pensant en els errors ofensius, i així és quan els altres equips pues, et corren, tens errors de concentració i agafant doncs, parcials.
Els verdineres van estar molt irregulars amb molts alts i baixos durant el partit, arribant a guanyar de 12 punts, però veient com al final el conjunt andalús li eixugava la diferència. Amb la victòria ahir al camp del Betis, el Joventut es consolida entre els millors en zona de play-off, amb 3 victòries de diferència respecte als seus immediats perseguidors, abans de disputar divendres els quarts de final de la Copa del Rei contra el Baskonia al Palau Olímpic de Badalona.
I en tenis taula anem en directe a Vic, on l'equip local s'enfronta a l'Irun. Allà hi tenim el nostre company Pep Portet per informar-nos de l'última hora. Bon dia, Pep.
Bon dia. Doncs el partit que ja s'ha acabat i el Girbau Vic tenis taula que s'ha imposat per 4-1 a l'Irun l'EKNA. Amb el Wang Kechuan ha guanyat 3-2 la jugadora japonesa Madoka Edahiro en el primer partit. Sílvia Coll, amb un gran joc, ha guanyat també per 3-2 la romanesa Joana Tecla després de remuntar un 2-1 en contra. Sofia Xuanzang ha guanyat 3-1 Àngela Rodríguez i, tot i perdre el doble, Kechuan ha guanyat Joana Tecla per 3-0 i ha sumat el punt definitiu. El conjunt biguetà, en poc temps ara per refer-se, a partir de les 5 de la tarda, torna a tenir partit de màxima exigència rebent el Tecnigen Linares, actualment segon classificat en aquesta superdivisió femenina Lliga Iberdrola.
Moltes gràcies, Pep. I victòria d'un Manlleu superior per 4-2 davant del Telecable en la 17a jornada de l'Hockey Lliga Femenina. Ho amplia Dionís Crosselles des de Ràdio Manlleu.
Victòria importantíssima per aquest Martinelli en Manlleu per 4-2. El partit a la primera part ha acabat amb empat a 1. S'ha avançat el marcador Nara López. I en res, al minut d'haver marcat el Manlleu, ha empatat Sara Roces. Amb aquest marcador s'ha arribat al descans, un partit molt igualat durant els primers 25 minuts, amb alternatives a les dues porteries, però que finalment no es transformaven en gols. La segona part, el Manlleu ha dominat. Ha sigut superiores les jugadores de Jordi Boada i Eli Gurri feia el 2-1 amb un gran xut des de fora l'àrea. El 3-1, al cap d'un parell de minuts, el feia Mireia Codinac, també amb un xut de volea des de dintre l'àrea. I el 3-2 el feia Rebeca González al cap d'uns minutets més. Però, per posar-hi tranquil·litat, ha arribat un penal favorable al Manlleu que Joana Comas ha transformat amb el 4-2.
Encara en hoquei, duel amb objectius oposats a la Parlem Hockey Lliga entre el Vilafranca i el Reus Deportiu.
El CUE, amb només un punt, torna a jugar a casa i ho farà davant dels de la capital del Baix Camp, que són tercers. Un duel entre dos equips que juguen dues lligues diferents. Tot i això, els del Penedès ho donaran tot i més per intentar guanyar el primer partit del curs. El partit a les 4 de la tarda es podrà seguir les televisions locals a la Xala.
Les waterpolistes catalanes es reparteixen sort als quarts de final de la Champions femenina.
L'Astralpool Sabadell es troba a un pas d'una nova final a 4 després de guanyar el seu partit d'anada amb la Roma per 10 gols a 5. Èxit també pel centre natació Mataró, que s'ha imposat a la piscina de l'Olympiacos per 9-11. En canvi, qui ho tindrà complicat serà el Mediterrani, que en una cita històrica ha caigut davant del Dunedin Varos per 9-13.
I quan falten pocs minuts per arribar a 2:15, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit.
Avui en dia sabem que vivim en un planeta i que, juntament amb 7 planetes més i milers de cossos més petits, gira al voltant del Sol. Però això no sempre ha estat així. Va costar molt entendre que el que veiem en el firmament és un reflex d'aquest moviment. D'entrada, no sembla que la Terra es mogui. No tenim cap sensació de moviment. A més, des del nostre punt de vista, sembla que tot giri al nostre voltant. Tot això, i segurament el nostre homocentrisme, va dur a la conclusió natural que la Terra era el centre de l'univers i que estava quieta. Així doncs, els primers models d'univers van ser geocentristes, amb la Terra al centre del cosmos. I aquesta idea va durar durant milers d'anys. El primer científic que es va atrevir a treure la Terra del centre de l'univers va ser el grec Aristarc de Samos. Va néixer cap al 310 abans de Crist i va treballar gran part de la seva vida al centre cultural del món antic, Alexandria. Va ser el primer astrònom en calcular les mides i les distàncies relatives del Sol i la Lluna. Però la seva aportació més important va ser el seu model heliocèntric de l'univers. Segons ell, al centre de l'univers no hi ha la Terra, sinó el Sol, i al voltant del Sol giren la major part dels cossos celestes: Mercuri, Venus, la Terra, Mart, Júpiter, Saturn i les estrelles fixes. L'única astra que gira al voltant de la Terra és la Lluna. Aquestes idees no van ser gens acceptades. Fins i tot va ser perseguit per elles i va haver de fugir. Van haver de passar gairebé 1.800 anys perquè aquestes idees es recuperessin. Ho va fer un astrònom del Renaixement, Nicolau Copèrnic. Va néixer a l'actual Polònia, però va estudiar al centre cultural de la seva època, Itàlia. Potser allí va conèixer les velles idees d'Aristarc i es va passar la vida pensant en elles i elaborant un model d'univers heliocentrista, amb el Sol al centre. Al final de la seva vida va escriure un llibre on exposava les seves idees. Tot i que molts científics i les autoritats eclesiàstiques de l'època hi van estar en contra, aquestes idees ja no van desaparèixer mai més. Van ser recolzades per grans astrònoms com Johannes Kepler o Galileo Galilei, no sense represàlies, i les proves del moviment de la Terra al voltant del Sol van anar creixent sense parar. Al cap de poc temps, ja ningú ho dubtava. Avui en dia sabem que l'univers tampoc no és heliocèntric, ja que el Sol no és el centre de l'univers, només és el centre del sistema solar. Però en aquella època, l'univers conegut només era el nostre sistema planetari. Existeix un punt central de l'univers? Doncs creiem que no hi ha cap centre com a tal i que tots els punts de l'univers són equivalents.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Repassem els titulars d'aquest diumenge 12 de febrer de 2023. És a punt de complir-se un any de la guerra d'Ucraïna. En els 6 primers mesos del conflicte, Catalunya va rebre més de 32.000 refugiats, una xifra que s'ha anat estabilitzant i fins i tot reduint, ja que moltes famílies han tornat a Ucraïna i d'altres s'han desplaçat a altres llocs. Al gener els preus solen pujar per la inflació acumulada de l'any anterior i aquest any no donen treva després d'un 2022 precisament caracteritzat per una inflació desmesurada. Cristina Salat, bon dia.
Bon dia, de nou, Efren. Per contrarrestar-ho, el govern espanyol va aprovar el 27 de desembre la rebaixa de l'IVA de determinats productes i aliments bàsics, entre altres mesures, però les famílies continuen tenint problemes a l'hora d'omplenar el carro de la compra.
Mor un home de 88 anys en un accident amb 5 vehicles involucrats. Un d'ells circulava en direcció contrària.
Els fets han tingut lloc aquest dissabte al vespre a l'AP7 a l'alçada de Bàscara. En l'accident s'hi han vist involucrats 5 turismes. A banda de la conseqüència mortal per a un dels ocupants, altres 4 persones han resultat també ferides.
En clau cultural, la pel·lícula catalana Alcarràs marxa dels Premis Goya del cinema amb les mans buides. No ha aconseguit cap dels 11 de les 11 nominacions a les quals aspirava.
Sí que hi ha hagut premis i molts per una altra coproducció catalana. Asbestes s'han dut 9 guardons, entre els quals el de millor pel·lícula, director i actors protagonista i de repartiment. La catalana Laia Costa s'ha dut el de millor actriu protagonista per la reflexió sobre la maternitat Cinco Lobitos.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Xevi Soler, bon dia.
Hola, molt bon dia. Una jornada més, hem de parlar d'aquest diumenge amb domini de l'ambient assolellat a tot el territori. Si bé a primera hora del matí s'han format alguns bancs de boira a punts de la Vall de l'Ebre, de punts també de la comarca d'Osona, Plana de Vic i també als seus voltants, i per exemple també a la Conca de Tremp. Aquests estrats baixos, boires, ja són història i durant aquesta tarda el que esperem és que s'imposi l'ambient assolellat a totes les comarques, amb temperatures que podran pujar una miqueta, a 1, 2 graus, 3 graus a tot estirar, sobretot a punts de l'interior, al litoral i prelitoral l'ambient continuarà sent doncs, similar al d'ahir, amb màximes voltant de 11, 12, 13 graus aproximadament. De cara a l'inici de la setmana vinent, pocs canvis, l'anticicló encara continuarà amb nosaltres, dominarà l'ambient assolellat i les temperatures que, lenta però progressivament, s'aniran recuperant, sobretot les màximes. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara domina la fluïdesa de la xarxa viària catalana, però tot i això destacar-vos que la TV-21-26 està tallada a Calafell en tots dos sentits per un accident entre dos turismes, per tant demanem extrema la prudència en aquest tram. I a banda d'aquesta incidència, a la BB-5114 i a la BB-5119 hi ha retencions a Fogars de Montclús en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. I en esports, la penya s'imposa al Betis i s'apunta a un important triomf a la CB.
Els verdinegres han hagut de treballar de valent davant d'un dels equips que s'està jugant la permanència i per qui cada enfrontament és una final i que a punt ha estat de forçar la pròrroga.
A les vies de so, Pere González, a la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen Cristina Salat i Efren García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Bon dia. És a punt de complir-se un any de la guerra d'Ucraïna. En els 6 primers mesos del conflicte, Catalunya va rebre més de 32.000 refugiats, una xifra que s'ha anat estabilitzant i fins i tot reduint. És el cas de Guissona, a la Segarra. Ara només queda la meitat dels 350 refugiats que va acollir. A les Terres de l'Ebre, la tendència és semblant. La població d'ucraïnesos s'ha anat reduint fins a la meitat. La raó és que moltes famílies han tornat a Ucraïna i d'altres s'han desplaçat a altres llocs. Des de Canal Terres de l'Ebre, Blanca Carol.
El Consell de Direcció de l'Administració Territorial del Govern a les Terres de l'Ebre ha donat a conèixer les xifres d'ucraïnesos refugiats al territori actualment. Així, segons han explicat, hauria baixat la xifra passant de les 546 persones en el punt més àlgid a les 263 que hi ha actualment. Algunes d'aquestes persones haurien tornat al seu país i d'altres haurien anat a viure a altres municipis catalans.
Moltes d'aquestes persones que han tornat o bé al seu país, a zones que ara estan menys afectades, o han anat a altres països o a altres comunitats autònomes on tenien algunes persones conegudes, perquè el que busquen també és reagrupar-se i anar allí on se sentien més acompanyades.
Des del Departament d'Igualtat i Feminisme recorden que s'ha obert una línia d'ajuts directes per seguir donant suport a aquestes persones refugiades, la majoria dones amb nens i nenes. Fins al moment s'han tramitat 124 ajuts.
I aquestes sol·licituds d'ajuts, com diem, és també per a ajudar a aquestes dones, sobretot que estan al nostre territori, poder tenir una vida una miqueta més fàcil, poder-los acompanyar i també posar en valor que des dels serveis de primera acollida, de la xarxa territorial dels serveis de primera acollida, s'ha fet tot aquest acompanyament i suport a aquestes persones que hem tingut i que tenim al nostre territori.
Des del govern han detallat que el 50% dels ajuts s'han tramitat en itinerància, és a dir, dels recursos tècnics de primera acollida que hi ha arreu dels municipis.
Justament a punt de fer un any des de l'inici de la guerra, volem fer-nos ressò de l'experiència viscuda in situ d'un maresmenc, Moisès Sala. Ell és pianista, compositor, conferenciant, director de The Gospel View Choir i un dels precursors del gospel a Catalunya. Les nostres companyes Erika Palomares i Gemma Janó van poder parlar amb ell poc després de tornar d'Ucraïna.
Moisès Sala es va sumar al comboi humanitari de Sor Lucía Caram i la Fundació Convent de Santa Clara el passat 22 de gener. Viatjaven a Ucraïna amb l'objectiu de portar cap allà 10 soldats que havien estat a Catalunya recuperant-se de les ferides que els havia causat la guerra, però també ambulàncies, material mèdic o generadors de corrent, ja que ara hi està fent molta fred. Hi van un cop al mes des que va esclatar la guerra i normalment es quedaven a la frontera amb Polònia. Aquesta era la primera vegada que entraven fins a Kiev. Durant una setmana van visitar zones de civils bombardejades i hospitals, i després de setmanes sense bombardejos a la capital, Moisès va viure el conflicte en primera persona.
Per sort va caure en un altre lloc, va matar gent, va ferir molta gent, vam notar l'ona expansiva, va ser un moment terrible, encara el recordes, no? Aquell so, aquell estrèpit brutal. Per això vam poder veure les dues cares de la guerra, no? El que ha fet, el que ha destrossat, i viure la por en primera persona de saber que tu pots ser el següent.
Una de les coses que més van colpir Moisès Sala van ser els soldats ferits.
Amputats i absolutament amb unes destrosses físiques tremendes, però sobretot amb la mirada perduda, nanos que no es recuperaran, nanos que quan surtin de la clínica els metges ja ens van dir que se'n van al que ells diuen als sanatoris, no? Hospitals psiquiàtrics, perquè són nanos que evidentment estan absolutament perduts, amb unes pors cròniques.
Actualment, la Fundació Convent de Santa Clara està recollint diners per aconseguir dos hospitals de campanya per poder atendre soldats a primera línia del front i així poder evitar infeccions i que puguin arribar als hospitals de l'interior. Cada un val entre 1 milió i 1,5 milió d'euros.
Sant Jaume d'Enveja, Deltebre, ha acollit aquest migdia una mobilització en defensa de l'Ebre després que el Consell de Ministres aprovés la setmana passada el nou pla hidrològic de la Conca de l'Ebre sense tenir en compte les al·legacions i aportacions de les administracions i entitats ebrenques. Ho amplia Caterina Vinyó des de Canal 21 Ebre.
Nova reforma de la Plataforma en Defensa de l'Ebre per reclamar mesures urgents per salvar el Delta. En concret, aquest diumenge s'han concentrat unes 600 persones per demanar solucions al govern per salvar aquest espai natural. La manifestació ha començat a les escoles de Sant Jaume d'Enveja i ha finalitzat a Deltebre, passant pel pont del Passador, que uneix els dos municipis. Durant la manifestació, el portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, ha lamentat que el nou pla de conca del Delta de l'Ebre pot provocar la mort del Delta perquè prioritzen regadius i no més per preservar el Delta.
Bueno, avui és una manifestació convocada
per a denunciar que el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre deixa el delta sense mesures de protecció, perquè augmenta els regadius, augmenta els embassaments, limita el cabal ambiental i deixa, com una, deixa sense efectes una impressió important al litoral del delta. Avui anem a fer aquesta denúncia per a denunciar el que seria el Ministeri de Transició Ecològica, que la transició ecològica a les Terres de l'Ebre és una fantasia, que no existeix. Llavors, anem a...
La manifestació s'ha realitzat 3 anys després del temporal Glòria per visibilitzar els danys que ja va comportar.
Al gener els preus solen pujar per la inflació acumulada l'any anterior i aquest any no donen treva després d'un 2022 precisament caracteritzat per una inflació desmesurada. Tot i que el govern espanyol va aprovar a finals d'any una rebaixa de l'IVA de determinats productes i aliments bàsics, les famílies continuen tenint problemes a l'hora d'emplenar el carro de la compra. Ens és una informació de la nostra companya Gemma Janó.
L'associació Facua Consumidors en Acció alerta que un de cada 5 aliments afectats per la rebaixa de l'IVA, que va entrar en vigor tan bon punt va començar l'any, ha pujat el preu aquest mes de febrer. Rubén Sánchez és el secretari general de Facua.
En enero nos decían las cadenas de distribución que había sido un descuido, que habían olvidado trasladar la rebaja del IVA a algún que otro precio de manera aislada. Hoy ya no son casos aislados y ahora tendrían los supermercados que demostrarle a competencia que no tienen responsabilidad en la subida de ninguno de ellos porque en todos se ha aplicado un incremento del precio que ellos pagan de exactamente esa misma cantidad. Y luego el proveedor que haya subido el precio tendría que demostrarle a la competencia que lo ha hecho porque también se le ha encarecido. Creemos que en una parte de los productos que hemos localizado con subidas ha habido aumento de márgenes de beneficio.
En declaracions a la xarxa, Gabriel Isart, economista i expert en distribució comercial, ho justifica per l'encariment general dels preus.
Una cosa és el per què un producte concret puja de preu i altra cosa és que això sigui il·legal. Hi ha un canvi climàtic perquè hi ha un problema de sequera, perquè hi ha un tema d'augment de les matèries primeres, perquè hi ha un tema d'augment de l'energia brutal i del petroli i del transport. I tot això fa que el preu d'origen sigui més alt. No perquè sigui que el granger o la gent del camp guanyi més cèntims, tampoc, perquè ells també tenen més costos. No? Si el preu de compra és més alt, el preu resultant encara és alt, més que la reducció de l'IVA.
En aquest estudi, Facua va revisar l'evolució de 1.020 preus amb 8 cadenes de distribució.
Davant d'aquesta situació complexa per a moltes famílies, la Conca de Barberà rep més de 200.000 euros de fons europeus per projectes d'atenció social. Ens amplia Pep Morató des de l'Espluga FM Ràdio.
La Conselleria de Drets Socials invertirà fins a 2025 un total de 142 milions d'euros destinats a la construcció o remodelació de residències i centres de dia, instal·lacions juvenils i projectes tecnològics al servei de les cures. Entre aquestes línies de subvencions del fons Next Generation es troben 3 projectes de la Conca de Barberà. Concretament, s'han atorgat 53.000 euros a l'Ajuntament de Blancafort que s'invertiran en un període de 3 anys per millorar els equipaments i eficiència energètica del centre de dia i llar de jubilats del municipi. D'altra banda, l'empresa Aprodisca també rebrà 150.000 euros per millorar l'atenció centrada en les persones a través de l'educació i remodelació del centre. L'últim dels projectes de la comarca que rebrà aquesta subvenció és la finca de la Capella, situada a les Masies, amb un projecte per col·locar plaques fotovoltaiques amb un pressupost de 22.000 euros.
A poc més de 3 mesos per les eleccions municipals del 28 de maig de 2023, les candidatures fetes públiques a Mollet del Vallès estan encapçalades majoritàriament per dones. A hores d'ara, l'únic partit encapçalat per un home és Ciutadans. Informa des de Ràdio Mollet, Emma Balea.
6 són els partits que han donat a conèixer a data d'avui el nom de la persona que encapçalarà les seves llistes. Tret de la candidatura de Ciutadans, la resta estan encapçalats per dones. El panorama preelectoral a Mollet, però, ve marcat per la polèmica entre el cercle de Podem Mollet i Podem Catalunya en relació a l'acord marc entre Comuns i Podem a nivell català per concórrer plegats a les eleccions municipals, quan a nivell local no hi ha hagut entesa entre ambdues forces polítiques. Aquesta polèmica polèmica s'ha saldat amb un expedient sancionador d'un any d'inhabilitació que acaba de resoldre en les darreres hores Podem Catalunya respecte als dos regidors que Podem Mollet té actualment al consistori molletà. Altres forces que han anunciat presentaran candidatura a Mollet són la candidatura municipalista Junts per Mollet, la CUP i Vox.
Mor un home de 88 anys en un accident amb 5 vehicles involucrats. Un d'ells circulava en contradirecció.
Els fets han tingut lloc aquest dissabte al vespre a l'AP7 a l'alçada de Bàscara. En l'accident s'hi van veure involucrats 5 turismes i, a banda de la conseqüència mortal per a un dels ocupants, altres 4 persones també en van resultar ferides. Un dels ferits va haver de ser traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona en estat greu, on també van ingressar 2 dones amb ferides menys importants. El quart ferit, més lleu, va ser traslladat fins a l'Hospital de Figueres. Amb aquesta víctima són 18 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home aquest matí a Badia del Vallès.
Els fets han passat sobre les 11, quan, per causes que ara s'estan investigant, algú ha disparat contra la víctima mig del carrer. L'home es trobava dins d'un vehicle i una segona persona, presumpta autora del crim, li hauria disparat a la cara, fugint després en direcció a Sabadell en una moto que hauria estat robada. La frontera d'aquest municipi amb el de Barberà del Vallès hauria abandonat la motocicleta i s'hauria canviat de roba. Les investigacions dels Mossos d'Esquadra es troben ara sota secret de les actuacions.
L'ONG Salut Empordà Cooperació ajudarà aquest 2023 als habitants d'un poble rural del Senegal, Nianga Dieri, a tenir un consultori propi. Actualment en aquest poble no hi ha cap equipament per a l'atenció sanitària. Ho amplia Josep López des de Ràdio Vilafant.
Nianga Dieri és un poble on hi viuen 1.500 persones, en nuclis molt disseminats. Ara bé, aquells que han d'assistir un metge fins ara han de desplaçar-se 25 quilòmetres i per anar a un hospital ho han de fer 40. Unes distàncies inassumibles, tal com apunten des de Salut Empordà Cooperació, l'ONG a l'empara de la Fundació Salut Empordà. Per tot això, ara fa uns anys, els mateixos veïns del municipi, amb l'ajut de l'associació local en Galanca, van iniciar l'execució d'una part de les obres, però per falta de recursos van quedar aturades. Ara, però, Salut Empordà Cooperació portarà 16.000 euros per completar el consultori i dotar-lo de l'equipament mèdic necessari. A més, aquest mateix 2023, un cop estiguin a punt l'edifici i la seva distribució interior, també està previst dotar-lo de material com ara lliteres, cadires o matalassos. El pas següent serà que, un cop el centre ja estigui en marxa, es farà la valoració del seu funcionament, cosa que es preveu fer el 2024. Val a dir que al Senegal, l'ONG Salut Empordà Cooperació ha ajudat també a construir un altre centre de salut al poble de Tiller-Boubacar.
En clau cultural, la pel·lícula catalana Alcarràs ha marxat dels Premis Goya de Cinema amb les mans buides. No ha aconseguit cap de les 11 nominacions a les quals aspirava, malgrat ser la pel·lícula proposada per l'Acadèmia Espanyola per a candidata als Oscars.
Bienvenidos y bienvenidas a la 37ª edición de los Premios Goya.
Y el Goya a la mejor película es para Asbestas.
Quin ha sortit beneficiada, tal com escoltàvem ara, és Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, que s'han portat 9 estatuetes i ha dominat a les principals categories. Els premis a la millor pel·lícula, director, actor protagonista, que ha estat per Denis Menochet, o al guió original, se li han sumat els de l'actor de repartiment per Luis Zahera, so, direcció de fotografia, muntatge i música original. Cinco Lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, ha aconseguit 3 dels grans guardons, el de millor actriu protagonista per la catalana Laia Costa, el de repartiment per Susi Sánchez i el de millor director novell. També ha destacat Modelo 77, que s'han dut 5 premis en les categories tècniques.
Les Diades de Santa Eulàlia a Barcelona i Esparreguera simbolitzen el tret de sortida oficiós de la temporada castellera.
Tot i que moltes colles encara trigaran a posar a punt les seves construccions, la Festa Major d'Hivern barcelonina ha reunit aquest migdia les 8 agrupacions de la ciutat. La Diada Castellera s'ha celebrat fent servir el format tradicional que permet gaudir de l'exhibició de castells de manera simultània. Per segon cop des de la represa, la Diada no ha vist el primer castell de 8 pisos de l'any, però sí que n'ha pogut veure construccions de la gamma alta del set, com el 4 de 7 amb agulla, que han descarregat tant els castellers de Barcelona com els castellers de Sants. Però Santa Eulària és també la patrona d'Esparreguera, on hi han actuat els de la colla local, acompanyada dels castellers de Terrassa.
La sala Fred Astaire de Terrassa es converteix en una discoteca inclusiva per a joves amb capacitats diverses. És una iniciativa que arrenca amb la participació de l'associació Estel i que tindrà lloc cada segon dissabte de mes. És una crònica de Pau Aguilera des de Ràdio Municipal de Terrassa.
L'associació Estel i la sala Fred Astaire organitzen des de 2016 una iniciativa d'oci destinada al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual o diversitat funcional. Aquest dissabte a la tarda, la sala de festes ubicada al carrer de Sant Francesc ha obert les seves portes perquè amb una entrada de 10 euros els usuaris hagin pogut consumir begudes sense alcohol i gaudir d'un pica-pica. Un esdeveniment que celebra el segon dissabte de cada mes i on l'entrada és gratuïta per als professionals d'entitats que facin d'acompanyants dels usuaris i usuàries. Una activitat que du el nom de Fem Festa, que és vista sobretot pels protagonistes com una manera de gaudir d'una activitat d'oci a la que normalment els és difícil accedir-hi de forma segura.
I quan veus aquesta gent que s'ho està passant tan bé, no té preu. La veritat és que la veritat es emociona. Tothom que entra aquí pues, té d'estar pues, amb els seus monitors, tothom ha identificat, hi ha gent que... Molts d'ells no saben on són i també es poden perdre, llavors té de ser un control molt objectiu, no? Cada associació que ve porta els seus monitors, Estel reforça més monitors i a partir d'aquí doncs, fem un control perquè això sigui un èxit i tingui una continuïtat.
L'associació Estel, encarregada d'ajudar les persones amb risc d'exclusió social, ha coordinat, com en cada sessió d'aquest tipus i a través d'un telèfon de contacte i d'un mail, l'aforament i l'acompanyament o no dels usuaris.
Notícies en xarxa. Esports.
La penya s'imposa al Betis i s'apunta a un triomf important. Els verdinegres van haver de treballar de valent davant d'un dels equips que s'està jugant la permanència i per aquí cada enfrontament és una final. Ens ho explica Xavi Ballesteros des de Ràdio Ciutat de Badalona.
El Joventut va guanyar ahir la pista del Betis a Sevilla per 67-71. Gràcies a un final d'infart on Andrés Feliz va ser decisiu juntament amb Ante Tomic. Va ser un partit important abans de la Copa perquè va reaparèixer Pau Ribas. El badaloní feia un mes que estava de baixa i va destacar la mentalitat que havia tingut l'equip.
Bueno, crec que avui ens ha afectat bastant fallar en atac, tirs clars, situacions clares que no són normals que fallem. I ens hem oblidat de pensar en l'aspecte defensiu, només pensant en els errors ofensius, i així és quan els altres equips doncs, et corren, tens errors de concentració i agafen doncs, parcials.
Els verdineres van estar molt irregulars amb molts alts i baixos durant el partit, arribant a guanyar de 12 punts, però veient com al final el conjunt andalús li eixugava la diferència. Amb la victòria ahir al camp del Betis, el Joventut es consolida entre els millors en zona de play-off, amb 3 victòries de diferència respecte als seus immediats perseguidors, abans de disputar divendres els quarts de final de la Copa del Rei contra el Baskonia al Palau Olímpic de Badalona.
I èxit clar també pel bàsquet Girona, que es va imposar a l'Obradoiro per un contundent 93-76.
Els gironins van fer gaudir el públic de Fontajau amb un gran joc de Garino i Taylor. Es van posar pel davant en el marcador per arribar al descans amb un 44-39 i a partir d'aquí es van limitar a fer més gran la ferida a cada quart.
I en hoquei, victòria d'un Manlleu superior per 4-2 davant d'un Telecable en la 17a jornada de l'Hockey Lliga Femenina. Ho amplia Dionís Crucelles des de Ràdio Manlleu. Sembla que no tenim el tall disponible. En tot cas, en tenis taula anem en directe a Sant Cugat, on l'equip local s'enfronta a Sontcladera en partit de la Superdivisió Femenina. Allà hi tenim el nostre company Marc Morales per informar-nos de l'última hora. Bon dia, Marc. Doncs sembla que no serà possible contactar ara mateix amb el Marc, intentarem fer-ho més endavant. En tot cas, en hoquei també, duel amb objectius oposats a la Parlem Hoquei Lliga entre el Vilafranca i el Reus Deportiu. El CUE, amb només un punt, torna a jugar a casa i ho farà davant dels de la capital del Baix Camp, que són tercers. Un duel entre dos equips que juguen dues lligues diferents. Tot i això, els del Penedès ho donaran tot i més per intentar guanyar el primer partit del curs. El partit a les 4 de la tarda es podrà seguir a les televisions locals i a Xala. I en waterpolo, les waterpolistes catalanes es reparteixen sorts als quarts de final de la Champions femenina.
L'Astral Pool Sabadell ja es troba a un pas de la nova final a 4 després de guanyar el seu partit d'anada amb la Roma per 10 gols a 5. Èxit també per al Centre Natació Mataró, que s'ha imposat a la piscina de l'Olympiacos per 9 gols a 11. En canvi, qui ho tindrà més complicat serà el Mediterrani, cap en una cita històrica que ha caigut contra el Donetsk Varos per 9 gols a 13.
Sembla que ara sí que tenim la connexió preparada amb Sant Cugat, amb el nostre company Marc Morales. Bona tarda, Marc.
Bona tarda. Tenim el WESC de tenis taula empatant a 2 a sets i estem esperant a la resolució del tercer. De moment, Ania va perdent 2-1 a jocs i la propera jugadora que jugarà a la WESC serà la Mariona. Aviam si pot guanyar el partit.
Moltes gràcies, Marc. En waterpolo, el Club Natació Terrassa es queda a les portes de lluitar pel títol a l'Eurocup femenina de waterpolo.
Derrota de les Vallesanes a la piscina del Ferencváros per 14 gols a 9 als quarts de final de la segona competició continental. Tot i tenir 2 gols de renda de l'anada, les hongareses han estat millors que l'equip català.
El pavelló Girona Fontejau acull el campionat de Girona de grups show de patinatge amb la xarxa com a testimoni.
La competició és classificatòria per al campionat de Catalunya de shows que es disputarà a Granollers el 4 i 5 de març.
I fins aquí el Notícies en Xarxa d'aquest diumenge. Gràcies per acompanyar-nos i que acabin de passar una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Una illa, dins eixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat. Dins el paradís 7 cases, pengen d'un penya cegat, 7 propietats exclusives, que evoque Rafa Nadal. Dins el baló 4 cotxes, 3 motos, bicis i un quad, un casupet pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant, d'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que... Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Willy el pose, que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. Qui no voldria un tobogán? Qui no té un capritxetes a casa? Als pobres tot vos sembla mal. Potser no vas fer mèrits, res passa per atzar. Ell se ho va tindre que currar. Ell és bo, té talent i té traça. Llevem-li el cul els morts de fam. Que Déu salve a la reina, sigam-li tots lleals. Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Willy el pose, que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat.
la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home aquest matí a Badia del Vallès. Els fets han passat sobre les 11, quan per causes que ara s'investiguen, algú ha disparat contra la víctima a mig del carrer. L'home es trobava dins d'un vehicle i una segona persona, presumpte autora del crim, li hauria disparat a la cara, fugint després en direcció a Sabadell en una moto que hauria estat robada. A la frontera amb el municipi de Barberà del Vallès hauria abandonat la moto i s'hauria canviat de roba. Les investigacions es troben sota secret d'actuacions. Més de 2.000 persones han recorregut aquest diumenge el quilòmetre i mig que separa Sant Jaume d'Enveja de Deltebre per reclamar la baixada de sediments pel riu Ebre i la protecció del delta. L'acció, convocada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre, és la primera gran mobilització per aquesta causa dels últims 7 anys. Manolo Tomàs és portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
Bueno, avui és una manifestació convocada per a denunciar que el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre deixa el delta sense mesures de protecció.